Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula.
I una realitat, una obscura realitat. Una realitat muda que no poden tapar. Hi ha aquesta realitat, aquesta brillant realitat.
Bona tarda, benvinguts de nou a un altre programa de La República. Avui parlarem del dret a morir dignament. La vida i la mort. Per què hi ha un respecte reverencial o una certa por a parlar de la mort? Com és que intentem evitar parlar de la mort tant com podem? És bo, això? O això ens priva de viure millor? Bé, per parlar de tot això, avui parlarem amb Glòria Cantarell. Ella és presidenta del Dret de Morir Dignament. Bona tarda, Glòria.
Bona tarda.
També parlarem amb la Isabel Alonso. Ella és la vicepresidenta. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I Xavier Gol, que ell és coordinador d'incidència política. Bona tarda.
Bona tarda, gràcies.
Bé, jo feia aquesta introducció, però, diguem, potser encara faria una introducció més general, no? La vida sempre és un bé? Qui vol començar?
Si voleu, començo amb una frase de Salvador Pàniker. Salvador Pàniker ha estat durant molts anys el president de l'Associació Dret a Morir Dignament. Aleshores, hi ha una frase seva que diu: la vida no és un valor absolut. La vida ha d'anar lligada a la qualitat de vida. Quan aquesta qualitat es degrada més enllà de certs límits, com té el dret a dimitir. És una manera, la manera com Salvador Pàniker expressa la reivindicació del dret a la mort voluntària, o sigui, eutanàsia, suïcidi assistit o que sigui. O sigui que aquestes frases són de 1984, de principis de l'associació, i això ja ve de lluny.
Jo diria que la vida, primer, és una vida viscuda per una persona, o sigui, més que en general, i llavors la vida de cadascú normalment és un bé fins que arriba un moment que pel patiment insuportable que tens, perquè saps que et queda poc temps de vida i que aquest temps de vida et degradarà com a persona i estàs perdent la teva dignitat, o sigui, la vida és un bé quan és una vida digna, i que tu tens la capacitat de millorar-la. Llavors, per això nosaltres sempre diem que és viure dignament fins al final. Llavors, si per la malaltia una persona pensa que està perdent la seva dignitat, que ja no es reconeix, no? La meva mare deia jo ja no soy jo, una de les coses que va començar a dir, doncs això pot ser que en alguns moments, per algunes persones, per la malaltia que tenen, la seva vida ja no sigui un bé, sigui un patiment, sigui un mal. Llavors, sempre defensem precisament la llibertat de poder triar quan acabar amb la nostra vida, quan ja no té la dignitat que per nosaltres li dona sentit.
A DMD, les persones que venen a DMD a demanar consell, assessorament, no? Informació, la major part de les vegades la gent diu: és que jo vull viure. Jo estimo una vida, jo no em vull morir, però no vull viure a qualsevol preu. Vale? O sigui, quan la vida biològica no coincideix amb la vida biogràfica, diguem-ne, no? O sigui, jo tinc tants anys i podria viure més, però amb unes condicions que no són acceptables per mi. No vull, d'aquesta manera no vull. Vale? Llavors, és el moment en què nosaltres defensem que aquella persona hauria de poder acabar aquesta vida.
Però llavors què ens passa? Que, vull dir, en general, no? A la societat, perquè ens costa molt, no?, de parlar sobre l'hora de la mort. Sembla que parlar de la mort sigui un tema tabú que no volem tractar i que només el tractem ja quan no hi ha més remei, ja quan la persona està a punt de morir o ha mort. I llavors, bueno, tothom era una gran persona, etc. Però per què ens costa tant?
Bueno, aquest concepte de tabú és molt important per saber per què ens costa. Abans hi havia molt més tabús a la societat, no? El tabú de l'homosexualitat o de la sexualitat en general. Llavors, què passa? Primer hem de saber que no totes les societats viuen aquest tema amb el mateix tabú. Sempre es posa l'exemple de Mèxic, però que viuen la mort d'una altra manera, no? Hi ha un... Bueno, es recorda molt... Aquí també la gent va als cementiris l'1 de novembre, però ens hem trobat moltes vegades, quan hem fet coses als cementiris, que la gent està al cementiri l'1 de novembre per visitar una persona de la família ja desapareguda i els diem, bueno, és que clar, la mort, i diuen, ai, no, no, la mort a mi em fa molta por. Jo he sigut professora d'història. Els romans, a l'època dels romans, la filosofia romana, la grega, no tenien aquest tabú de la mort. Podem fer un recorregut filosòfic i s'ha parlat molt de la mort. Llavors, jo crec que una de les raons d'aquest tabú té a veure amb les religions monoteístes i aquesta idea del càstig etern que pot haver després, clar, no és manera molt sana d'enfrontar-se a l'amor pensant que pots tenir un càstig per l'eternitat. És que ara, si repassem el que ens ensenyaven, llavors és veritat que sembla que els països catòlics tenen més aquest tabú i que s'oculta més la mort, i ara més en una societat tan tecnològica que la mort és hospitalària més que domiciliària. Hi ha persones del món protestant que s'estranyen molt que aquí els morts es tenim morts molt poc temps, o sigui que vull dir que de seguida és l'enterrament. A Holanda i tal estan més dies, o sigui... Vull dir que hem de repassar que aquest tabú no és universal ni històricament universal. Llavors hem de trobar a la nostra societat les raons d'aquest tabú que ens fa morir pitjor, perquè de les coses que no parlem ens agafa després sense reflexionar i, per tant, no prenem decisions i això és fatal.
És pitjor no parlar.
Sí, sí, està clar que és pitjor no parlar, no?
Sí.
I això, si em permeteu, jo penso que és una de les coses contra les quals hem de lluitar. Perquè, a més del que ha dit la Isabel, hi ha un fals proteccionisme entre les persones grans i les més joves, no? I dic, ui, no, 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 no en parlem. En canvi, la persona que està malalta o la persona molt gran sap molt bé que està a prop. El que passa és que no...
I vol parlar moltes vegades i no la deixem parlar.
Exacte, exacte. És que ho impedim, no? Vull dir, quan una persona diu, és que jo ja sé que em moriré. Ai, no diguis aquestes tonteries, no? Llavors, això hem de lluitar molt perquè això es trenqui, perquè... Quan una persona vol parlar de la seva mort i no la deixem, la condemnem amb una soledat increïble. Vull dir, això no sé com es fa, però hem de lluitar-hi contra allò.
De fet, a l'educació, a l'escola, es parla de drogues, es parla de sexe, es parla de moltes coses, però no es parla de la mort. El grup d'educació de dret a morir dignament ha fet un treball amb Rosa Sensat, que és la mort, l'últim tabú a l'ensenyament. I he preparat un conjunt de material perquè a diferents nivells el professorat pugui parlar i entrar a parlar d'aquest tema a través de lectures, a través d'imatges, el que sigui. Però és veritat, és l'últim tabú encara present a l'ensenyament.
Bé, parlar de la mort segurament també va relacionat amb la llibertat, no? Per què una cosa i l'altra es relacionen?
Bueno, nosaltres tenim un eslògan de la nostra associació que ha tingut molt d'èxit i es manté per tant el temps. Es va fer a imitació d'una cosa que es va fer a Itàlia, les associacions amigues d'Itàlia. L'eslògan és lliures fins al final, perquè és que pensem que només estem defensant la llibertat, que tothom es relaciona molt bé i molt gustosament amb la llibertat, o pràcticament tothom, però fins al final. És a dir, si tenim dret a la llibertat, si apliquem l'article primer de la Declaració dels Drets Humans, que diu que tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets, la llibertat és la que ens fa humans. Bueno, això hi ha tot un plantejament filosòfic històric que precisament una de les característiques que ens separen d'altres éssers vius és la nostra capacitat de prendre decisions. Llavors el que fem és que ens considerem persones lliures, lluitem per la llibertat quan no la tenim, ja està tota la normativa respecte a la llibertat, les constitucions, i després va arribar un moment que respecte al nostre cos no teníem aquesta llibertat de decisió. No? Això ja es va superar, però ara moltes vegades aquesta llibertat deixa de ser llibertat quan arribem a un moment en què altres prenen les decisions per nosaltres. I quan s'arriba a aquest moment? Bé, per paternalisme, perquè els nostres familiars, com deia la Glòria abans, o no ens deixen parlar-ne o tal, i prenen les decisions per nosaltres, o abans també passava l'equip mèdic. Llavors és com que tu ets lliure, excepte per al teu propi cos, i excepte més que quan arribis a un moment en què nosaltres decidirem per tu. És com una vegada més es torna la infantilització de la gent gran. Atenció, quan la gent molt gran tornem als diminutius. La meva mare se li portaven els dimonis, perquè es deia Rita, i va començar gent que no la coneixia de res a dir-li Ritita. I ja dic, per què Ritita? O sigui, si ara ja tinc 80 anys. No, llavors, aquesta infantilització és també prendre les decisions per a elles. Llavors, això s'ha de trencar totalment. Les persones grans continuem sent persones lliures, molt capaços de prendre les decisions per nosaltres mateixes. I, per tant, lliurement fins al final de la nostra vida. O sigui que tens tota la raó que està super relacionat amb el tema de les llibertats individuals i col·lectives.
És a dir, no ens hem de deixar arrebatar la nostra llibertat per un tutelatge, no? A última hora, que et diuen no, a partir d'ara decidim pues això, els familiars o els metges o la sacrosanta societat i els seus valors. No? És així com es presenten els problemes o les dificultats amb la gent gran?
Sí, 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 la veritat és que sí, Vull dir, això ho hem vist ara molt, molt, molt evident, no? Ja ho sabíem que passava, sobretot amb les residències, amb aquest problema d'ara, no? O sigui, no hem sentit la veu de la gent que viu en una residència o la gent gran que estava a casa tancada. No els hem sentit, ningú els hi ha preguntat, no? Per què? Perquè hem decidit que els hem de tancar per protegir-los. Bueno, i a millor aquesta persona diu, el meu valor vital no és tant viure tant temps i que em tingueu tancada per poder viure més anys o més mesos. La meva llibertat em diu que vull sortir al carrer amb tota la protecció, al carrer o sigui, no? Vull dir, però hem pres decisions i no hem preguntat res. Dintre de les organitzacions potser sí, Vull dir, no es pot generalitzar. Però el que nosaltres hem vist i també, no? Els mitjans de comunicació no han entrat a parlar amb les persones que hem tancat a casa seva. No li hem deixat llibertat d'acció.
Okay.
Jo ara estava buscant aquí a la pantalla paral·lela la Carta de Drets i Deures de la Ciutadania en relació a la salut, perquè, de fet, estan reconeguts molts drets de la ciutadania en qüestions de salut. Dret a rebutjar, dret a tenir informació, però això queda truncat en el moment en què arribem al dret a decidir sobre la pròpia vida o mort. Aleshores, ho estic buscant, d'aquí un momentet us llegiré un paràgraf molt significatiu d'aquest document aprovat pel Departament de Salut i que encaixa dins de la legislació actual i que em sembla que és molt, molt clarificador. Si em permeteu, continuo intentant utilitzar-lo.
Sí, sí. Bé, de fet, és que sembla com amb la darrera etapa se'ns posi dins d'una bombolla, no? I llavors, diguem, bé, és una mica com ja hi ha tot unes decisions preses o uns protocols fets i, diguem, el que pugui influir l'opinió o el dret de la persona gran, una mica tornant a el que deia la Glòria, és, diguem, no es té en compte, vaja. O sigui, és, bueno, diguem, no, és una persona que ja a la seva edat pues, no pot prendre decisions. Les han de prendre uns altres.
Ja. Tot i que els protocols que es van fer, no?, tant el del Comitè de Bioètica de Catalunya com el de la CIMICIUC, en el segon paràgraf ja parla de preguntar a la persona i si la persona no pot comunicar-se, mirar si té un document de voluntats anticipades abans de fer segons què. Pel que passa que això no s'ha tingut en compte. I ho diu, vull dir, perquè...
Sí, és important perquè queden com els drets anul·lats, o sigui, els drets que tenim des de la llei catalana 21-2000 o des de la llei espanyola 42-2002, que són les lleis d'autonomia del pacient, és com si per raó d'edat, o ara perquè estava dient la Glòria, per raó del Covid, han quedat anul·lats aquests drets. I aquests drets són drets fonamentals. Quan es parla tant de drets fonamentals, el moviment i tal. Llavors, el dret a tenir una bona informació sobre la malaltia que tens i les possibilitats que té de desenvolupar-se. Una vegada que et donen una bona informació, sé tu el que prenguis les decisions. Si vols entrar a la UCI o no vols entrar a la UCI. Si vols un respirador o no vols un respirador. Si vols ser traslladat a l'hospital o estar a casa teva i a la residència. Llavors, ha semblat que durant aquesta època han quedat anul·lats els drets del pacient que estava dient el Xavier Gol, que estan publicats i que ningú ens ha dit que estaven anul·lats. O sigui que ho hem fet molt malament perquè no diem en situacions ja de gravetat que només haurien solucionat amb un bon document de voluntats anticipades. Però la gent, quan es pot expressar, per fer-li les actuacions mèdiques, les han d'informar i han de ser elles les que prenguin les decisions. En situació d'urgència, si la gent no té el document fet, faran el que sigui. Però sempre que es pugui preguntar, llavors tota la pressió mediàtica, com deia la Glòria, els mitjans també, tota la pressió mediàtica era com si totes les persones grans volguessin hospitalitzacions i UCIs. Llavors faltava preguntar, totes les persones grans volen el mateix? Tenen el dret a ser diverses com són les persones una mica més joves. Llavors, s'ha fet un... Es fa aquest col·lectiu de les persones grans, que abans, jo sempre dic, abans es parlava de les dones, jo recordo que jo deia, bueno, jo també sóc una dona i en això penso... Recordo una vegada que van dir una barbaritat, a més era una professora de la universitat, que va dir, totes les dones tenen fantasies de violacions, però ella ho deia com positiu. I jo vaig dir, bueno... Si pots dir totes les dones, excepte Isabel Alonso, jo et dic, mai he tingut una fantasia de violació, llavors, però això seria igual. Totes les persones grans volen un trasllat hospitalari. Totes les persones grans volen ser ingressades a la UCI per salvar 2 mesos més de vida. Una altra cosa que no s'ha parlat, es comença a parlar una mica de les seqüeles. Sí. Però si jo soc molt gran, he viscut... He reflexionat, he dit, bueno, si la meva vida està bé, vull continuar-la vivint. Ara, si em quedo en les seqüeles, doncs m'informen, no, si us plau, em deixi tranquil, que jo ja he viscut molt bé i no vull arruïnar la meva vida els últims 2 mesos o els últims 2 anys. O sigui, que és moltes vegades el que passa, no? Que la gent diu, és que jo he viscut molt bé i ara per què em toca això? Llavors, he reflexionat. Sí.
És com una dictadura d'una estandardització. no?
Sí, exacte, sí, sí. Desapareix la diversitat. Llavors tu, les dones ja estem acostumats perquè abans érem dones, bueno, i parlàvem per nosaltres. Ara, si ens toca ser dones grans, llavors bueno, hem de lluitar amb aquesta estandardització i veure persones diverses, amb diferents valors, amb diferents biografies, amb diferents idees de què és per a ells i elles una mort digna i una vida digna, o sigui, ja està.
Xavier, tu volies...
Sí, ja he trobat el document que deia. Jo crec que la Carta de Drets i Deures s'hauria de conèixer més, perquè moltes vegades tenim drets que no es porten a la pràctica perquè els desconeixem. Les persones que hem d'exercir aquests drets o en cas de salut, a vegades els mateixos metges hi ha coses que desconeixen. Aleshores, tota la carta és molt important en tots els aspectes, però jo agafo el paràgraf que fa més referència al tema de la mort. Està en el punt que diu dret a viure el procés de final de vida d'acord amb el seu concepte de dignitat. I, en concret, en el final de la vida diu: quan es donen situacions de patiment insuportable i la persona, en plena possessió de les seves facultats per decidir, expressa el seu desig de morir i sol·licitar ajuda per fer-ho, té el dret a rebre un tracte respectuós i que se li doni una resposta proporcionada a la intensitat d'aquest patiment. Igualment, la persona té dret que els professionals sanitaris li facilitin les cures i els tractaments necessaris per facilitar-li una mort digna i sense patiment, com a sempre dins del marc legal vigent. Aquest dret, aquest sempre dins del marc legal vigent, xoca amb el Codi Penal de l'Estat espanyol, que penalitza l'eutanàsia o penalitza l'ajuda al suïcidi. Això és molt important, la llei que ara s'està tramitant en el Congrés de regulació de l'eutanàsia, perquè aquest dret que acabem de llegir és de truncat perquè el marc legal vigent no permet realitzar-lo. Aquest és una cosa que es vol superar amb la llei d'ordenació i regulació de l'eutanàsia.
En quin moment estem precisament sobre les lleis? Perquè han anat variant, no?
No gaire.
No gaire?
Què? No, hi va haver una variació. Ara faig referència en concret a l'eutanàsia, perquè sí. En relació a drets dels pacients sí que hi ha hagut variacions molt importants. El 1986, amb la llei de sanitat de l'Ernest Lluch, i el 2000 a Catalunya, la llei 22.000 a Catalunya, vaja. Hi ha hagut variacions que han anat millorant els drets dels pacients, però que sempre ha estat penalitzat és l'ajuda a la persona que raonadament demana morir. Això, l'any 95, es va modificar el Codi Penal perquè en aquestes circumstàncies, qui ajudés a morir a una persona que ho demana perquè pateix, seria condemnat, però amb una atenuació de la pena. Una atenuació que, en lloc de 10 anys de presó, serien 2, i d'aquesta manera podria no entrar a complir condemna. Però des de 1995 fins ara s'ha estat discutint en el Congrés la modificació d'aquest punt, i la modificació ve a ser qui ajudi a morir una persona amb aquestes circumstàncies no ha de tenir penalització. Això és el que diríem la despenalització de l'eutanàsia. Però, esclar, això requereix una regulació. Una regulació perquè aquí han d'intervenir els metges i ha d'estar regulat. I aquesta regulació i despenalització és el que farà, quan s'aprovi, la llei orgànica de regulació de l'eutanàsia que ara s'està discutint en el Congrés dels Diputats.
I no sé si et refereixes als canvis que hi ha hagut de la llei, que són molt pocs, com diu el Xavier, Nosaltres, com a associació, hem lluitat per introduir algunes coses que seria l'únic cas de llei d'eutanàsia amb una comissió de control previ, per exemple, a nivell internacional, l'únic cas, si s'aprova aquesta llei, serà l'espanyol. Llavors, bueno, hem fet les nostres propostes als diferents partits per millorar la llei i ara exactament està la llei, el que es diu, s'han acceptat les esmenes parcials que han presentat els grups polítics. Alguns grups han presentat esmenes relacionades amb les demandes que fem com a DMD per millorar la llei. Inclús PSOE i Unidos Podemos, que són els que han presentat la llei, han canviat el caràcter d'aquesta comissió de control previ i llavors estem molt a prop de tenir la llei. O sigui que realment serem el tercer país d'Europa, després de Bèlgica, Holanda i Luxemburg. I a nivell del món, bueno, ara la veritat és que en molts països estan passant coses, però serien el sisè país del món, sense com a país, i després és que hi ha dos estats d'Austràlia, ara Nova Zelanda, després del referèndum que s'ha fet, després de les eleccions, ja s'ha fet el referèndum i la població ha dit majoritàriament que sí, que una llei d'eutanàsia. O sigui, que ara estan canviant les coses en molts països. Portugal també està molt a prop, però bueno, seríem el sisè país del món en tenir una llei d'eutanàsia si el calendari va com ens diuen, o sigui que l'any 2021, possiblement més d'hora que més tard, tindríem la llei aprovada.
Isabel? No, perdó, digues, digues.
Sí. Parlava del calendari. Actualment, la llei que ha superat les esmenes a la totalitat del PP i Vox, ara estan a la Comissió de Justícia i probablement aquesta setmana o la setmana vinent es constitueixi una ponència que haurà de discutir les esmenes que han presentat els grups parlamentaris. S'han presentat 260 esmenes. El text final no el coneixem. Nosaltres esperem que aquestes esmenes serveixin per millorar la llei. És una bona llei, com tot millorable, i esperem que aquesta ponència, on hi ha participació de tots els grups parlamentaris, incorpori les esmenes que permetin millorar la llei. En principi tenen un termini de 2 mesos per fer aquesta feina. Després d'aquests 2 mesos, ho enviarien al primer plenari del Congrés perquè ho aprovés. Si el Congrés...
Quan s'hauria d'aprovar, doncs?
Bueno, el tràmit és que encara no podem preveure del tot, perquè el Congrés, quan l'aprovi, va de portar al Senat.
Ah.
El Senat pot introduir alguna modificació o no. Si introdueix alguna modificació, ho ha de tornar al Congrés, que per majoria absoluta ho aprovaria i a partir d'aquí ja es publicaria en el BOE. Si el Senat no introdueix cap modificació, ja directament passa a publicar-se en el BOE. I un cop es publiqui la llei, al cap de 3 mesos es podria començar a aplicar aquesta llei. Ens n'anem hivern, estiu, perdó, no sabem, de l'any 2021, però amb molta probabilitat. Nosaltres tenim moltes esperances que aquest any 2021 finalment s'aprovi la llei orgànica de regulació de l'eutanàsia.
Així com, diguem, dins de les aprovacions de les lleis, veiem amb aquest tema també diferències entre les actuacions dels partits, no? Progressistes, no progressistes, esquerres, dretes, com hi han hagut amb altres lleis, no? Sobre avortament o sobre drets de les dones, etc. Com està aquesta situació? Què heu detectat?
Està bastant, bastant clara. A hores d'ara, en el Congrés i en el Senat, hi té l'oposició frontal del PP i Vox. La resta està avui a favor de que hi hagi una llei que reguli l'eutanàsia. Avui, perquè fa uns mesos, hi havia grups que dubtaven, que s'abstenien, com el cas de Ciudadanos, però avui Ciudadanos defensa aquesta llei. O sigui que la situació està clara. En els debats, tots els grups parlamentaris el PNB, el BNG, els grups de Catalunya, d'Esquerra, de Junts per Catalunya, UL existe, tots els grups s'han manifestat favorables a la llei, a que hi hagi la llei, excepte dir PP i Vox, que seran els que s'hi oposen frontalment.
I en aquest cas...
Que s'aprovaria, en principi, doncs.
Hi ha majoria...
Jo crec que és el lligam que tenen a la Iglesia, a la Iglesia Catòlica, perquè en aquest cas és una anomalia. Per exemple, el cas de Bèlgica i Holanda, els partits de dreta liberal són precisament els que més recolzen la llei i, a més, inclús demanen l'ampliació. Són països liberals. No, o sigui que aquí, si bé el PP no es diu democràcia cristiana, però és la presència de, i la importància que té l'Església Catòlica, la jerarquia, sempre m'agrada dir la jerarquia de l'Església Catòlica, no tota l'Església Catòlica, respecte a aquest tema, l'avortament, etc. A mi em desespera moltíssim el que fan aquests partits, perquè ho comparo amb la llei de l'avortament, amb la llei del matrimoni homosexual, amb la llei del divorci, totes lleis que han votat en contra, que han fet grans manifestacions, misses a la plaça de Colón de Madrid. I després mirem, per exemple, jo no sé si hi ha algun partit que tingui més divorciats que el PP. No sé, no, de veritat, és que no entenc com poden votar en contra d'una llei i s'aprova la llei i comencen a divorciar-se com bojos. L'avortament no ho sabem perquè normalment no fem les dones declaració públiques, però del matrimoni homosexual han portat la llei al Tribunal Constitucional i, o sigui, abans de retirar aquesta cosa, resulta que van al matrimoni d'un diputat del Maroto, un diputat gay del PP, i van a Rajoy al matrimoni que s'està podent fer per una llei que ells han votat en contra. Llavors, no, de veritat és divertit, si no fos, bueno, és que és, no sé, és esperpèntic, no? És Valle Inclanesco. És que a mi em treu de veritat de les meves casilles, es diu així, perquè és que no puc entendre que s'oposin a una llei i tinguin després la poca vergonya, perquè a més una llei com aquesta, com la del divorci, com l'avortament, otorga drets però no obliga a ningú. Llavors, si tu estàs en contra del matrimoni homosexual, doncs primer, la llei, si ets un polític liberal, ha de ser per respectar la llibertat. Però si tu estàs en contra, almenys no et casis tu, amb la teva consciència. Llavors, de veritat, l'altre dia em vas posar molt així perquè estava veient l'Intermedio i estava aquesta que fa les entrevistes davant del Congreso i primer el Hernando, Rafael Hernando, que li va dir, ah, bueno, i la teva dona, no, jo estic en procés del divorci, jo ara pràcticament sóc solter una altra vegada. I el Maroto igual també dient no, perquè jo sóc molt feliç amb la meva parella. I jo pensava, digo, però com tenen aquesta cara? I amb la llei d'eutanàsia fan el mateix i no tenen, bueno, respecte als països on està legalitzada, que és veritat que són més de cultura protestant i llavors són, bueno, és una altra manera de viure la religió, segurament doncs, no passa això. Els partits liberals, el Rejón va fer una intervenció molt bona a l'últim debat, perquè es va dir, vosaltres us dieu liberals i això hauria de ser, és una llibertat, no és una obligació, l'hauria de defensar. Llavors, no, a mi bueno, em fa riure, però a la vegada, bueno, hi ha un cas familiar, un nebot meu que s'ha casat amb la seva parella, dos homes, i els ha casat un regidor del Puerto de Santa Maria i la meva família, aquest germà, que és molt pepero, em deia, mira, no, ha estat molt bé, perquè a més el regidor també era homosexual i els ha dit que li feia molta il·lusió. I jo li dic, el meu germà és advocat. I li vaig dir, però tu no saps que el PP ha portat la llei al Tribunal Constitucional? Ah, no ho sabia. Ostres, bueno, és un cinisme, però bueno, faran el mateix amb aquesta llei.
Hi ha una altra cosa, encara hi ha una altra cosa, a més d'això, que és que diuen que, bueno, que primer uns cuidados paliativos per a tot el món, no? Que nosaltres estem d'acord, no? Que tothom rebi cuidados paliativos, abans de la llei d'eutanàsia. No té res a veure, són dues coses complementàries, que són diferents, no? Vull dir, no és no estan en contraposició pal·liació i eutanàsia, no? I això ho han d'entendre, però no volen entendre-ho. I, a més, tal com diu l'Isabel, del matrimoni homosexual i de la llei de l'avortament, aquests partits, fa uns anys, jo ja soc bastant gran, que les cures pal·liatives, ojo, cuidado, perquè la sedació pal·liativa profunda era una eutanàsia. O sigui, així de clar, i t'ho deien. I ara resulta que hem de defensar les cures pal·liatives, que jo soc pal·liativista, per tant, les defenso a tope, però aquesta incongruència que tenen, no? Vull dir, realment l'hauríem de posar de manifest nosaltres. O sigui, hem de posar-la sobre la taula.
És que és patètic veure ara el PP utilitzant les cures pal·liatives en contra de l'eutanàsia. El mateix PP que l'any 2005 va denunciar i va expulsar de la feina a Luis Montes i a tot el seu equip de pal·liativistes, acusant-los falsament, perquè després en el judici es va demostrar que eren tot acusacions falses, d'haver matat 400 persones quan el que feien era una atenció pal·liativa. Es va entrevistar amb les famílies de totes les persones. Ningú va parlar en contra de l'equip de pal·liatius. Vaja, la qüestió és que aquest PP, que va fer tant de mal les cures pal·liatives amb això, ara resulta que utilitza les cures pal·liatives com a argument en contra de l'eutanàsia. La veritat és que hi ha molt poca argumentació en contra de l'eutanàsia, perquè el fonament de, no sé, del catolicisme ultraconservador, d'acord per ells, no per imposar-ho als altres. Estem en un estat no confessional, no? Una altra cosa és que els partits de la dreta també aprofiten ara qualsevol cosa per desgastar el govern. Aleshores, no serà d'estranyar que intentin fer manifestacions i accions públiques en contra, com amb això mateix de la Covid. No? Com s'hi ha pogut ara mateix, que està morint tanta gent amb la Covid, ara tramitar una llei d'eutanàsia? No té res a veure una cosa amb l'altra. No? Però la voluntat de desgastar el govern hi és. De totes maneres, nosaltres confiem en que aquesta llei sortirà endavant i serà una bona llei. I després hi haurà molta feina per organitzar l'aplicació d'això, per informar la ciutadania, perquè els metges tinguin la informació, i això serà molt, molt laboriós. Però serà un gran pas endavant l'aprovació d'aquesta llei.
Això que dèieu, clar, si reflexionem una mica més enllà d'aquest xoc, què passa amb el PP, no? I els càrrecs públics, de lo que aproven i després de lo que fan amb la seva vida privada, no? Perquè tot lo personal és polític. Resulta que lo que es veu és la gran hipocresia que hi ha. I que aquest tipus de societat catòlica, apostòlica, romànica i monàrquica, o sigui, en realitat, està amagant les grans vergonyes dient una cosa i fent exactament la contrària. No? I parlant d'aquestes contradiccions, abans la Glòria feia esment al Comitè de Bioètica de Catalunya, però, clar, un busca i també busca, vaja, he rebut un document en el que el Comitè de Bioètica del Estat espanyol diu no cabe mantener una posición neutral davant de l'eutanàsia, porque el Estado o protege la vida humana como el bien primario que posibilita toda suerte de realización humana o protege el ejercicio de la autonomía del individuo sobre su propia vida. Clar, aquestes declaracions semblen precisament contràries a el que ha dit el Comitè de Bioètica de Catalunya, no? Com ens podem diguem, la ciutadania, les organitzacions, com poden rebre un consell, una guia amb dos missatges que semblen completament diferents, em sembla a mi.
És una contradicció falsa aquesta que plantegen de o autonomia o defensa de l'autonomia o defensa de la vida. És que les dues coses no tenen per què estar en contradicció. L'Estat ha de defensar la vida de la persona, cosa que a vegades se la salta a la torera quan ja, en els casos de la guerra, de la pena de mort o el que sigui, no? Però ha de defensar la vida digna de les persones i això no està en contradicció que quan aquesta persona arriba en una situació que considera que la seva vida ja no val la pena ser viscuda, que vol prendre la decisió autònoma de mort voluntària, se li respecti també això, no hi ha cap contradicció. És falsa aquesta contradicció que plantegen.
Clar, és que la pregunta que han de respondre, que hem de respondre, és de qui, a qui pertany la meva vida. Llavors, si la meva vida em pertany a mi per decidir lliurement com viure-la, com carregar-la de dignitat o el que jo vulgui fer amb ella, la meva mort, que és el procés final de la vida, és que forma part de la vida, també és meva. Ara, el que passa és que ells pensen que la vida no és nostra, que és de Déu. El que passa és que no anomenen a Déu perquè queda malament anomenar-lo al Parlament, però és el que pensen en realitat. O sigui, és la filosofia cristiana, o sigui, és Santo Tomàs i Sant Agustí, o sigui, és el que han pensat aquests pensadors cristians i el que pensa l'Església Catòlica, que la nostra vida no ens pertany. Llavors, aquí està la contradicció, perquè nosaltres pensem, primer, que el que pensi que la vida seva pertany a Déu, que faci el que vulgui. Vox, al seu programa electoral, la frase que hi havia era exactament defensa de la vida des de la concepció hasta la muerte natural. Llavors, això ja només amb una frase era contra l'avortament i contra l'eutanàsia i el suïcidi mèdicament assistit. Llavors, primera pregunta, de què parlem quan parlem de mort natural? Sí, si jo tinc una mort súbita, anant, evidentment, és una mort molt natural. Ara, si la meva malaltia em porta a l'hospital, a les atencions pròpies, que no em diguin que és una mort natural quan una persona està a la UCI plena de coses i és mort a la UCI. O sigui, això ja ho va contestar Hume al segle XVIII. O sigui, ja va fer un pamfleto dient, a veure, si el desig de Déu és que em mori, fer alguna cosa contra la mort també seria anar contra els desitjos de Déu. Bueno, no em vull ficar ara, però és que era un pensament claríssim. Ah, bueno, és que Déu encara no... Déu m'ha enviat aquesta malaltia. Això és incoherents, haurien de fer així. Déu m'ha enviat aquesta malaltia, doncs jo la pateixo perquè me l'ha enviat Déu. I me'n vaig... Ara, comencem a fer coses per salvar les vides. Bueno, ara m'escolta a mi i jo dic, ja està bé, fins aquí m'ha arribat. I a més, vull morir per una forma ràpida i indolora. S'ha de dir que les morts per eutanàsia a Holanda i Bèlgica, que són els països que porten més temps des del 2002 amb legislació, són entre un 2% de les morts a Bèlgica, o sigui que hi ha un 98% de les persones a Bèlgica que moren o per mort natural, per accident, perquè els pal·liatius aconsegueixen, diguem-ne, controlar els dolors i tal. O sigui, són una minoria. Però aquestes persones que són una minoria tenen dret a triar el seu procés de mort i tenir un ajut. Primer, perquè hi ha persones que si no tenen aquesta ajuda no ho poden fer. Era el cas de Ramon San Pedro. Ramon San Pedro, el seu argument era com que jo tinc dret a la igualtat respecte a les altres persones i les altres persones es poden suïcidar i el suïcidi no està penalitzat, però jo tenim dret a la igualtat amb els altres, necessito una persona que m'ajudi. I l'única cosa que vull és que aquesta persona no pugui ser perseguida. Era l'argument. Llavors, vull dir que la idea... Els que pensem que la nostra vida és nostra, ens tenim drets a prendre decisions sobre el nostre cos, la nostra vida i, per tant, sobre la nostra mort. I els que pensin el contrari, que no ens obliguin els altres a fer els que ells pensen. O sigui, perquè ningú els obligarà. I, bueno, i és, una, és molt divertit, a més, perquè en les últimes enquestes que s'han fet, només el 8% de la població espanyola està en contra. O sigui que l'opinió del 8% de la població està bloquejant la llibertat de les... Bueno, després, o sigui, hi ha un 87% que diuen que estan d'acord amb la legalització, un 8% que no i l'altre és que no tenen opinió, que això de no saben, no contesta. Llavors, estan limitant la llibertat del 87% de la població, una cosa que opina només el 8%. I per un motiu que ho diran o no, però és religiós per a ells i és la necessitat d'imposar la seva religió a la resta de les persones.
Però és una religió,
és una cosa individual. Eh?
És una religió d'estat.
Exacte, sí.
I llavors l'estat és el que té la força, és el que té...
Són molts,
I això es pot comparar com amb el divorci, no? Dret a divorciar no vol dir que tothom es divorcia, sinó que el que ho vol, aquell pot exercir el seu dret, no? Estaríem igual.
Exacte.
Bé, anem ja cap a la recta final, perquè sembla que no, però el temps passa volant amb aquest programa. I volia que expliquéssiu una mica què és això del dret, no, del document d'últimes voluntats, no? Ho dic bé?
De voluntats anticipades.
O de voluntats anticipades. Bueno, és que abans, o jo tinc una confusió, però jo tenia en mente testament d'últimes voluntats. És el mateix?
De voluntats anticipades és que tu prens decisions per quan encara estàs viu, per com sigui el teu procés de mort. I un document d'últimes voluntats és el que jo deixo dit als meus familiars o que sigui sobre què vull, per exemple, cremació, o sigui, són últimes voluntats. Jo crec que no és el mateix legalment, eh?
No és el mateix.
No, un document d'últimes voluntats té més a veure amb el testament que dèiem tota la vida al notari i un document de voluntats anticipades és, bueno, no sé què opina Glòria i Xavier, jo crec que no és el mateix.
El que abans es deia testament vital. O sigui, o es continua dient, no?
Però el document d'últimes voluntades, les últimes voluntades s'ha dit des de fa moltíssim de temps i no era voluntades, últimes voluntades per dir als metges. O sigui, era últimes voluntades, jo, bueno, la meva casa de no sé on, la deixo no sé qui, la meva no sé què. O sigui, que això és voluntats anticipades, el nom legal que té el document a Catalunya, que es deia testament vital abans, és document de voluntats anticipades. Jo crec que no es diu d'últimes voluntades.
Això és el que parlem, el que passa és que diferents llocs de l'estat espanyol rep diferents noms. Però és el que aquí a Catalunya li diem el DVA, el DVA, document de voluntats anticipades. Això és aquesta eina molt important, que sí que val la pena parlar-ne. Però això és Glòria o Isabel, en parlareu millor vosaltres.
Bé, a veure, Isabel o jo?
No, comença tu, Glòria. No.
A veure, la cosa és que nosaltres... Les lleis ens protegeixen.
Perdoneu, hi ha una mica d'eco. Proposo que els que no parlin, tanquem el micro, els que no parlen.
Vale, o sigui, ara parlo jo. Vale. Les lleis ens permeten de dir verbalment, no? Fins aquí arribats, no? O sigui, no vull aquest tractament, no vull que m'allarguin la vida... Si estic en una situació que el meu futur serà pitjor del que tinc ara, doncs no vull que m'allarguin aquesta vida, vale? I això ho podem dir. Ara, si per una situació de malaltia nosaltres no ens podem comunicar, el document de voluntats anticipades és la nostra veu. O sigui, nosaltres podem deixar prescrit de forma avançada, si jo em trobo degut als meus valors, que són tal i tal i tal. Per exemple, vull poder-me comunicar, vull poder viure sola, vull poder tal, no? Aquests són els meus valors. Si em trobo en una situació de malaltia que no té futur, vale? I que jo no em puc comunicar, vull que es faci això i això i això. No vull que em posin tractaments, no vull que m'operin, no vull que em posin una sonda nasogàstrica, tal. no? Llavors, això són les voluntats anticipades. Perquè el document aquest ja seria vàlid, no? Un escrit dient això ja és vàlid. Però per fer-ho més vàlid, no solament legal, sinó que estigui a l'abast de tothom, aquest document o es fa amb notari, a davant del notari, o a davant de tres testimonis. Que el que tant el notari com els testimonis el que fan és verificar que tu ho fas lliurement, que estàs en condicions de fer-ho, saps el que estàs fent i que ningú et pressiona per fer-ho. Vale? Aquests testimonis, un cop han signat això, ja la seva funció ha acabat. Després hi ha una altra figura importantíssima, que és el representant. El representant ha de ser una persona de la nostra confiança que, si nosaltres no ens podem comunicar, digui, escolti, aquesta persona ha deixat dit això i, per tant, s'ha de fer això. Vale? Sí, una mica en síntesi seria això, el document de voluntats anticipades.
I això cal que sigui un document oficial o
a veure,
un redacte o hi ha model o com ho fem?
A veure, hi ha diversos models, però sempre són models. El document de voluntats anticipades és personal intransferible. Jo puc escriure el que jo vull. Llavors, hi ha diversos models. Hi ha el model del Servei Català de la Salut, hi ha el model del Comitè de Bioètica de Catalunya, hi ha el model nostre, hi ha el model de l'Església Catòlica, no? Vull dir, cadascú defensa, posa, no?, com a model el que vol. El nostre és l'únic que diu en un apartat si en el moment en què jo em trobi en aquesta situació ja està legalitzada l'eutanàsia, vull morir per aquest mètode ràpida i tranquil·lament. Vale? Llavors, si aquest document el portem al registre, que està ubicat a l'edifici de la maternitat, no?, al Servei Català de la Salut, aquest document apareixerà a la nostra història clínica. I no solament apareixerà amb la meva salut, ho podem veure. O sigui, el metge de capçalera ho podrà veure. I els hospitals també. Potser encara és una mica més complicat. I des de fa un temps, ja no recordo quan, ja hi ha un registre a nivell de l'Estat espanyol. Que és complicat, una mica complicat de veure, que no tots els metges ho coneixen, però que en fem difusió.
Jo, respecte a fer un aclariment terminològic, perquè he buscat què és el document este de voluntat, de últimes voluntades, i diu, el certificado de últimes voluntades és el documento que acredita si una persona ha otorgado testamento y ante qué notario. De esta forma, los herederos podrán dirigirse al notario autorizante. O sigui, una cosa és un document d'últimes voluntats que té a veure amb el testament tradicional i el nom legal a Catalunya, com han dit la Glòria i el Xavier abans, és document de voluntats anticipades, que era en el que el moviment internacional pel dret a morir dignament es va inventar a Chicago, el va inventar un advocat que va ser cofundador d'Amnistia Internacional també, que és el que es deia testament vital, que és la traducció de l'anglès living will. Després va passar amb diferents noms a les lleis espanyoles, però és sempre el que acaba d'explicar la Glòria i ha dit el Xavier.
No, Xavier, has de pitjar el botonet per poder... Estàs... No. No se't sent,
Ara. Volia insistir en la importància d'aquest document i és sorprenent que sigui una proporció tan petita de la població que el té fet aquest document, perquè realment és una gran ajuda. A veure, aquest document comença a servir en el moment en què jo, de forma irreversible, no em puc comunicar. Però, aleshores, això és una gran ajuda, no tan sols per la tranquil·litat meva de dir les coses que vull, sobretot les coses que no vull, les coses que no em faran, que no m'allargaran innecessària i inútilment la vida. Això em dona una tranquil·litat a mi. Però, a més, els metges, a vegades, quan amb qüestions de sedació, per exemple, si veuen que en la família hi ha postures diferenciades, dubten. I això es repercuteix normalment en contra o no volen prendre decisions perquè per evitar-se una denúncia. No? Aleshores, pel metge també és un regal tenir un document de voluntats perquè aquest document és d'obligat compliment i l'exonera de qualsevol possible denúncia. I per la mateixa família, també, no haver de decidir sobre aquestes coses, sinó que és només que es compleixi el que la persona ha deixat escrit. Això també és un element de tranquil·litat. A més, si aquest document el fas i el comentes i el comparteixes, doncs és una mica una bona porta al que dèiem abans de trencar el tabú de la mort. És una de les millors maneres de dir, mira, parlar amb els representants, amb els testimonis, de mireu, jo he fet aquest document i he deixat dites aquestes coses. Ho he deixat escrit, però també us ho dic a vosaltres. És una bona manera d'entrar a parlar del tema. És curiós que amb totes les virtuts que té hi hagi un tant per cent tan petit de la població que encara l'hagi fet. Deu tenir que veure amb allò que dèiem al començament del tabú de la mort. No? Ens costa parlar d'aquest tema junt amb que la tramitació és una mica farragosa. O en el notari, o testimonis, o en carnet d'identitat compulsat, és una miqueta farragós. Però vaja, val la pena insistir molt, i més quan hi hagi la llei d'eutanàsia, amb la importància d'aquest document.
És a dir, que insistiu vivament en, sí, que, en que es faci aquest document per poder tenir aquesta vida plena fins al final, encara que sigui una mica farragós. Una última pregunta, també. Es podria canviar? És a dir, que si després d'haver fet aquest document jo resulta que m'ho repenso algunes coses i tal, les puc tornar a canviar?
Passa com amb el testament de béns que fas. L'últim que facis és el vàlid. Inclús el pots anul·lar i pots quedar-te sense document de voluntats anticipades. O sigui, si tu dius, doncs jo ja no penso el mateix, el pots anul·lar o el pots refer i l'últim que hagis fet és el vàlid. Jo, per reforçar el que estaven dient el Xavier i la Glòria, volia dir que a DMD la gent s'apropa moltes vegades. Primer, que a DMD ajudem a les persones a fer el seu document. I si són persones associades, a més ens encarreguem del registre del document per treure tota aquesta cosa farragosa que diu el Xavier. O sigui, que tothom que vulgui pot venir a Portal de l'Àngel número 7, quart B, i allà està la seu de la nostra associació a Barcelona, i allà és una de les coses que fem, és ajudem, donem els models que tenim, assessorem i repeteixo si la gent s'associa, a més o ja és sòcia, fem la tramitació de que quedi registrat. O sigui que esperem a tothom que vulgui venir. I jo el que volia era comparar respecte a altres països.
Molt, molt, molt breu, perquè ja estem com
aquell que recorda. Només dic que als Estats Units el 33% de la població el té fet, el document. Hi ha una ciutat dels Estats Units que es diu La Crosse, a Wisconsin, el 97% dels més grans de 18 anys els té fets. O sigui que es poden fer coses des de l'administració per afavorir que la gent faci aquest document.
Jo només vull afegir una cosa a el que diu la Jabel, que és que ara, durant la pandèmia, com que les coses s'han tornat més difícils, no solament tramitem els documents dels associats, sinó de gent que sigui simpatitzant, sense associar-se. Si venen, els hi tramitem. Si van, és millor que vagin al seu ambulatori o al seu lloc, no? Però hem ofert aquesta possibilitat perquè la gent li sigui més fàcil.
Molt bé, doncs...
Només com qualsevol dubte, que tothom sàpiga que pot entrar a Google, Associació Dret a Morir Dignament o Derecho a Morir Dignamente, i trobarà la web de DMD Catalunya o DMD Federal, on hi ha moltíssima informació sobre tots aquests temes. És una bona eina i també una manera de posar-se en contacte amb l'associació.
Molt bé, hem apurat fins als últims moments... tota la informació, ha estat un plaer, jo crec que ha estat molt interessant i que els oients prendran bona nota. Moltes gràcies, Isabel, moltes gràcies, Glòria, i moltes gràcies, Xavier.
Moltes gràcies, Alfons. Ha estat un plaer.
Igualment.
Gràcies a vosaltres.
Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula.
I una realitat, una obscura realitat, una realitat muda que no poden tapar. Hi ha aquesta realitat, aquesta brillant realitat.